declaro solemnament constituït en aquest acte el Parlament de la 15a legislatura. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
No era el principal nom de les quinieles, però finalment Josep Rull ha estat escollit president del Parlament. Junts, per tant, se surt amb la seva en aquest primer assalt després de les eleccions del 12 de maig. Han votat a favor de Rull en segona ronda, a banda de Junts, Esquerra i la CUP. Sostenen que la mesa de la 15a legislatura és de majoria independentista i antirepressiva. Tindrà llarga vida, però, la mesa que ha quedat definida avui, i serà la que treballarà amb Salvador Illa o Carles Puigdemont com a president del govern? Aquesta pregunta la reprendrem durant aquest informatiu.
Catalunya nit.
El Parlament, que surt de les eleccions del 12 de maig, per tant, que es posa a treballar, però els partits polítics analitzen també avui els resultats de les europees. I per a sumar, ja han tingut conseqüències. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del govern espanyol, deixa de ser la dirigent del partit.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar.
Un dels noms propis d'aquests comicis europeus ha estat el de Tomàs Molina. El meteoròleg va sorprendre tothom anunciant que seria el número 2 per Esquerra Republicana. Tomàs Molina serà en directe al Catalunya Nit. Tenim moltes preguntes per fer-li. I buscarem també el temps per explicar dos estudis científics que s'han publicat avui, un que recull la troballa de gel als volcans de Mart i un altre que conclou que els humans no som els únics que ens posem noms els uns als altres. Els elefants també.
Aquest article deixa molt clar que els elefants fan servir uns sons per adreçar-se a un individu i diversos elefants fan servir el mateix so per aquell individu, i això no passa en cap altra espècie, excepte en els humans.
El programa APM de TV3 celebra els seus 20 anys de vida amb una festa al Teatre Victòria amb sorpreses.
¡Parante, no! ¡O quedéis aquí parado!
Té raó. Som-hi o no tindrem temps d'explicar-ho tot. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Josep Rull és el nou president del Parlament. Un acord entre Junts, Esquerra Republicana i la CUP ha permès que l'independentisme pugui continuar retenint la presidència de la segona institució del país i el control de la majoria de la mesa. L'exconseller de Junts, que va estar empresonat 4 anys pel referèndum de l'1 d'octubre, s'ha compromès a garantir els drets de tots els diputats i diputades i que cap d'ells pugui ser perseguit per expressar la seva opinió o el seu vot. Parlament, Marta Corbalán, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb l'acord de la mesa hem vist una imatge que no es reproduïa des de feia temps, eh?
Doncs sí, feia molt de temps que l'independentisme no exhibia una imatge d'unitat i ha estat possible ara amb la mesa del Parlament i després d'haver perdut la majoria absoluta a les eleccions del 12 de maig. La incertesa s'ha allargat fins a una estona abans de començar el ple de Constitució de la Cambra, i és que les negociacions s'havien portat amb total armatisme i s'han resolt a última hora amb un acord a tres bandes entre Junts, Esquerra i la CUP. Un acord que permetrà que l'independentisme ocupi 4 de les 7 cadires de la mesa, en concret la presidència, la vicepresidència primera i 2 secretaries, i els altres 3 llocs, que són la vicepresidència segona i les altres 2 secretaries, seran per al PSC. Retenir el control de la mesa no és menor, perquè, per exemple, aquesta majoria independentista permetrà als diputats exiliats que puguin continuar delegant el vot, o permetrà, per exemple, que es pugui debatre de tot el Parlament també sobre l'autodeterminació. El nou president de la Cambra, Josep Rull, s'ha compromès a garantir els drets de tots els diputats i diputades que en aquests últims anys s'han vist vulnerats, ha dit, per les ingerències judicials.
La mesa d'aquest Parlament garantirà aquest principi d'inviolabilitat parlamentària. Cap diputat no pot ser perseguit per expressar les seves opinions o per exercir lliurement el seu vot. Des d'aquesta presidència insistirem d'una manera intensa.
Aquestes paraules de Josep Rull entronquen amb el compromís dels tres partits independentistes, de Junts, Esquerra i la CUP, de liderar una mesa antirepressiva aquesta legislatura, una legislatura que ja ha començat amb l'anunci del PP i de Vox, que presentaran recursos al Tribunal Constitucional i querelles per desobediència, perquè en la sessió constitutiva d'avui s'ha comptabilitzat el vot dels tres diputats que són a l'exili, Carles Puigdemont, Lluís Puig i Ruben Wagensberg.
Quina serà la feina més immediata que tingui ara el president del Parlament, el nou president del Parlament?
Doncs el nou president, Josep Rull, tindrà una feina que no és menor, que és molt rellevant, que és decidir quin candidat proposa per sotmetre's al debat d'investidura per ser el futur president de la Generalitat. Recordem que hi ha dos aspirants que ja han aixecat el dit, Carles Puigdemont i el líder del PSC i guanyador de les eleccions, Salvador Illa. Amb una presidència del Parlament en mans de Junts, tot fa suposar que Puigdemont podrà sotmetre's a un debat d'investidura quan torni a Catalunya, tot i que difícilment la seva investidura tirarà endavant, perquè caldria almenys, recordem, una abstenció del PSC, que a hores d'ara és del tot improbable. Recordem que hi ha una data límit per fer aquest debat d'investidura, que és el 25 de juny. Si aleshores cap candidat aconsegueix prou suports per ser el president de la Generalitat, aquesta votació es pot anar repetint tantes vegades com es vulgui, amb qualsevol candidat, però també amb una altra data límit, que és el 25 d'agost. Si dos mesos després d'aquest primer debat no ha sortit ningú escollit, és a dir, si el 25 d'agost no tenim cap president de la Generalitat, aleshores aniríem a una repetició de les eleccions a mitjans d'octubre, que és un escenari que ningú no descarta.
Déu-n'hi-do, es planteja un estiu mogudet. Tu avui has tingut una jornada molt llarga, Marta, ja no et vull exprimir més, però una pregunta sí que te la faig. Us ha sorprès en general els periodistes el que ha passat avui? És a dir, aquest nom sonava, no sonava? Com ho viviu, això?
Josep Rull estava a les travesses de Junts, és a dir, era un diputat que podria tenir doncs, responsabilitats importants en aquesta nova legislatura, si bé és cert que en els últims dies l'entorn de la presidenta, de l'expresidenta ja del Parlament, Anna Erra, havia proposat o havia posat sobre la taula el seu nom amb l'argument que Anna Erra només feia un any que era presidenta del Parlament, és a dir, ahir justament va fer un any que va assumir la presidència del Parlament rellevant Laura Borràs, i per tant tothom deia des de Junts que un dels possibles noms del partit per aspirar a tenir la presidència del Parlament era el d'Anna Erra. Finalment, però, s'ha decantat per Josep Rull, i Esquerra doncs, i la CUP han donat el seu vistiplau perquè sigui doncs, el president del Parlament d'aquesta 15a legislatura.
Marta Corbalán, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho també. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Els partits independentistes no van obtenir majoria absoluta a les eleccions del 12 de maig, però han aconseguit cuinar un acord que feia molt temps que no es veia per conservar la mesa del Parlament. Doncs marxem cap allà, Albert Prat, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
La prioritat de Junts, Esquerra i la CUP ha estat entendre's per garantir el vot dels diputats que són a l'estranger, i per encarrilar el pacte secret ha fet falta fins i tot un viatge a Suïssa.
La màxima dels tres partits ha sigut l'armatisme per evitar que el Partit Popular forcés una majoria alternativa i donés la presidència del Parlament al PSC. Fonts de la negociació expliquen a Catalunya Ràdio que l'operació s'ha tramat amb un viatge de Jordi Turull a Ginebra per negociar cara a cara amb Marta Rovira i trucades a tres bandes fins a última hora. Per la CUP, aquest no era el pacte ideal. La seva prioritat era incloure els comuns a l'equació i donar la segona autoritat del país a Esquerra, però els republicans han decidit renunciar-hi davant el veto de Junts. Marta Vilalta.
Nosaltres vam prioritzar aquesta mesa antirepressiva abans que tenir la presidència i, per tant, des d'aquesta generositat és quan hem arribat a un acord i és bo.
En els últims dies, els socialistes també han intentat seduir Esquerra per aplanar el terreny de cara a una eventual investidura de Salvador Illa. Però sigui com sigui, els republicans han volgut deixar clar tant a Junts com al PSC que aquest acord al Parlament no condiciona en cap cas les negociacions que vindran d'ara endavant per escollir el president del govern.
Albert, moltes gràcies. Bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
Sigui com sigui, els socialistes catalans consideren que la majoria independentista a la mesa no canvia res de cara a negociar la investidura. Alicia Romero ha assegurat que la seva prioritat continua sent investir Salvador Illa amb el suport d'Esquerra i els comuns.
Creiem que això no prefigura res. De fet, ho han vingut dient alguns partits durant aquestes setmanes i, per tant, nosaltres, òbviament, el que farem és treballar intensament per aconseguir aquesta majoria progressista que creiem que és el que han demanat o el que ens han dit els ciutadans en les darreres eleccions del 12 de maig.
Pels comuns, també l'única opció viable és investir Salvador Illa amb el seu suport i el d'Esquerra. Per ell seria preferible evitar una investidura fallida de Carles Puigdemont i anar directament a la d'Illa quan tingui els suports necessaris per fer-ho. Per David Cid, el límit hauria de ser el 25 d'agost per donar temps a les negociacions entre el PSC i Esquerra.
Que tinguem un ple d'investidura quan el candidat o candidata que es presenti en aquesta investidura tingui els vots necessaris per poder-ho fer i no juguem a la ciència-ficció o al joc de mans. És a dir, tothom sap, per exemple, que si avui es presentés el senyor Puigdemont, en aquest cas a la presidència, no tindria els vots necessaris. El senyor Illa, no ho sé, dependrà de la negociació.
Doncs sense deixar el que ens explicava ara l'Albert fa uns segons, busquem tot seguit respostes a dues de les preguntes que ens deixa la jornada. La primera li plantejarem al cap de Política de Catalunya Ràdio, Marc Vidal. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Marc, aquesta entesa independentista d'avui, no sé si és el preludi o d'aquí podem deduir que ja hi ha investidura pactada, si no té res a veure, com creus que l'hem de llegir?
Doncs mira, el PSC, ara ho sentíem, ja s'ha afanyat a dir que aquesta votació d'aquesta tarda no pressuposa res. Hem sentit Alicia Romero, però de moment qui tindrà aquesta clau per decidir qui se sotmet i qui no a aquesta sessió d'investidura és Josep Rull. Té marge de maniobra per no sotmetre, per exemple, Salvador Illa a una investidura? Doncs bé, depèn dels suports que tingui Salvador Illa quan Rull ho demani als grups polítics. Si el PSC vol una majoria progressista, diu, com hem sentit, amb Esquerra i els comuns, doncs què passarà si Rull ho pregunta a Esquerra i encara no ho té decidit? No? Seria aquesta la qüestió. En tot cas, el discurs de Rull aquesta tarda sí que a mi m'ha després aquesta idea de que serà un president molt parlamentarista, un president que deixarà parlar de tot ha dit a la cambra i un president que també vol visibilitzar aquesta pluralitat del Parlament. Ara mateix també en una entrevista a TV3 ha insistit en això, fins i tot ha arribat a dir doncs, que ell no tenia ara mateix un candidat definit, tot i que era de Junts. No? Al final, per tant, la clau no la té Rull, sinó sobretot la militància d'Esquerra, que és qui haurà de decidir de votar en una consulta interna s'investeix o no Salvador Illa. No ho farà ni avui ni demà, diguem. Tot apunta que les coses van per llarg. El temps necessari, com deien els comuns, perquè el PSC i Esquerra doncs, puguin negociar i veure si hi ha punts d'entesa. Punts d'entesa que han de ser prou sòlids com per convèncer els militants d'Esquerra. Doncs això, Manel, estem en aquest punt. No pateixis que tindrem novetats aviat, no el 25 d'agost. De moment, el 25 de juny és la pròxima data al calendari fixada, perquè aquí sí que és, diguem, quan hem de veure una primera sessió d'investidura.
Molt bé, dies i setmanes intenses, això segur. Moltíssimes gràcies, Marc.
Adéu-siau, bona nit.
Parlàvem de dues preguntes. La segona li formulem a David Melgarejo, delegat de Catalunya Ràdio i TV3 a Madrid. Bona nit, David.
Bona nit.
Hem explicat que Vox i el PP han anunciat que impugnaran davant del Tribunal Constitucional l'acceptació dels vots delegats de Carles Puigdemont i Lluís Puig. Quin recorregut pot tenir aquesta mesura?
Doncs si el Constitucional acaba revisant els tres vots delegats de Puigdemont, de Puig i de Wagensberg, es dona per fet que els anul·larà. Perquè en dues sentències prèvies, el TC ja ha deixat clar que en aquestes circumstàncies, la dels exiliats, el vot delegat no és aplicable. Caldrà veure si l'anul·lació dels vots implica també la dels acords, cosa que no va decidir el TC la setmana passada, quan alguns dels seus magistrats van anul·lar el vot telemàtic de Puig, habilitat per les presidències independentistes de la mesa del Parlament. Però perquè hi hagi el debat jurídic, caldrà que es presenti un recurs d'empara des dels grups que qüestionen celebren avui que els tres diputats independentistes hagin pogut votar sense ser a la cambra. Després hi haurà un magistrat ponent que revisarà el cas amb més o menys pressa i el TC reconeixen d'entrada que aquest no seria un cas d'urgència.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Doncs estem a punt d'arribar a un quart d'onze de la nit. La prèvia de la campanya al Parlament Europeu a Catalunya va estar marcada per un anunci sonat. Un dels comunicadors més importants de Catalunya, el meteoròleg Tomàs Molina, va anunciar que es presentaria de número 2 a les llistes d'Esquerra. L'impacte va ser a finals de març i ara, dos mesos i mig després, som el dia després del gran dia, el dia de pair i analitzar l'escrutini. Mira qui tenem aquí. Tomàs Molina, bona nit.
Molt bona nit.
Quina valoració fas tu dels resultats d'Esquerra Republicana a les europees?
Doncs jo n'estic molt satisfet. Crec que hem fet una bona campanya i sobretot crec que les persones doncs han cregut que nosaltres representàvem una bona opció, no? I la prova és, doncs, mira, que hem mantingut i fins i tot hem millorat una miqueta, no respecte als vots de les passades, però també hem de dir que les passades eleccions al Parlament Europeu van ser diferents, perquè van coincidir amb unes municipals, i per tant no es pot comparar una cosa amb l'altra.
Mm. Però si ho fem, s'han perdut molts vots. Tant Junts com Esquerra perden més vots dels que han obtingut. És a dir, si parlem d'Esquerra, que és el vostre cas, us han votat 354.000 persones i us han deixat de votar, si ho comparem amb les últimes, 370.000. Hi ha una davallada molt forta aquí de vots.
Sí, però no es poden... És que per mi no es poden comparar les eleccions. En cada moment és cada moment. I les eleccions anteriors, insisteixo, eren amb una campanya que tenia l'incentiu de vot, que era la municipal, que la gent anem a votar a les municipals i votem d'una mena de manera, és a dir, votem típicament a la persona que ens agrada per ser la nostra alcaldessa o el nostre alcalde, i llavors acaba, molt sovint agafes la mateixa paperet, vull dir que les coses són diferents, i la gent quan votem, doncs, ho anem fent d'alguna mena de manera també. I després no es pot comparar el 2019 amb el 2024, la situació política, emocional, tot és molt diferent. Per tant, i a més, l'entorn, perquè fixa quin entorn estem, ara tothom parla d'aquest si acabó la fiesta, hi ha una gent que té un partit que es diu si acabó la fiesta, que diuen barbaritats, simplement barbaritats, i llavors la gent els vota. Per què? Doncs perquè hi ha molta gent enfadada. Hi ha molta gent com desencantada, enfadada, més que enfadada, estan emprenyats, no? I en aquest entorn de gent emprenyada, és molt difícil explicar coses que tinguin un sentit o que necessiten una implicació personal. Per tant, jo crec que nosaltres hem fet aquesta feina de ser reals, de ser autèntics, de tenir un projecte i tenir ganes, i això jo sí que crec que ens ha fet com a mínim millorar. Mira, a més hi ha hagut, si alguna, jo sóc nou, absolutament nou en aquest univers, i he vist, doncs, tots aquests militants d'Esquerra i els càrrecs locals d'Esquerra i com s'han mogut i com han treballat per la candidatura, també tots els membres de la candidatura, fan quilòmetres que te'n faries creus, però creus, eh? I això es nota. Això es nota i això, doncs mira, hem millorat una miqueta d'aquest esforç de la gent, i jo crec també del missatge que la gent, algú ha comprat, com dient, ostres, aquesta gent són de veritat. Doncs han millorat una miqueta els resultats de les últimes eleccions catalanes, també. És la feina de tots, no me la poso a mi, eh? Jo crec que ha estat la feina aquesta del conjunt, de la militància, la gent d'Esquerra, però també de la gent que han estat també... N'hi ha que estan emprenyats, però n'hi ha que estan farts i també agraeixen que hi hagi una proposta que sigui més normal, no? Doncs jo crec que nosaltres hem aconseguit ser una miqueta més normals.
Ens has d'aclarir una cosa. Anaves de número 4 en aquesta coalició Ara República, és el número 2 d'Esquerra Republicana, sí. Però és una coalició amb altres partits nacionalistes de diversos punts de l'Estat. Anaves de número 4 i heu tret 3 diputats. Seràs finalment europarlamentari o no?
Sí. La segona part del mandat i probablement estigui al voltant de 2 anys. Això s'ha d'entendre com una coalició històrica, que ja fa anys que estem en aquesta coalició i que sempre ha tingut una mena de forma de fer, no? Per exemple, ara les últimes eleccions, aquesta és la que estan passant ara, en Fernando Barrena, sempre dic que em diu la F, en Fernando Barrena finalment li va passar doncs, a l'Anna Miranda, no? Ell va fer primer 3 anys i l'altre n'ha fet 2, doncs ara serà... Això es compta el nombre de vots, es compta tot de coses que estan decidides prèviament, i a mi em tocarà fer la segona part del mandat probablement al voltant de 2 anys.
Per tant, el 2027 aniries de 2027 a 2029.
Correcte.
I mentrestant, què?
Mentrestant seguiré... Jo treballo a la tele, encara. Sí.
Avui has treballat a la tele?
Sí, sí, sí. No surto...
Avui, no has fet ni allò en una setmana de relax?
No, i ja l'he fet la campanya l'he fet en vacances, jo, eh? Perquè, clar, jo si no cobro no menjo, eh? La gent a vegades es pensa que tot és màgia, no hi ha màgia.
La gent es pensa que Tomàs Molina és ric.
No soc... Vaja, potser cobro més que la mitjana, però cobro de conveni de TV3, vull dir que poden anar a mirar. I com tu, vaja, perdó, eh? Però com tots els que treballem a la corporació, no? I ja està. I llavors ho he fet amb unes vacances, per tant, vacances, que han estat una mica, eh? Perquè he tingut l'oportunitat de viatjar pel país i de conèixer gent. La veritat és que m'ho he passat bé, perquè a part de conèixer aquest univers, que és un univers diferent, sorprenent, et diria, a sobre he conegut... Vaja, m'he patejat el país d'una forma molt, molt, molt notable.
Avui has treballat a TV3, continua sent, per tant, el cap de meteorologia, entenc, sí, de TV3, i Catalunya Ràdio entenc que també, no?
També, sí, de fet, sí.
Molt bé. No hi ha incompatibilitat amb això? És a dir, la gent es pot preguntar... una persona pot anar a presentar-se amb una candidatura i l'endemà seguir amb una feina als mitjans públics? Sí.
És que jo trobo... Fixa't el que has preguntat, eh? És una pregunta com...
Jo no podria, per això. A mi el llibre d'estil de TV3 i Catalunya Ràdio m'ho prohibeix.
Però tu creus que una persona, un treballador...
Un periodista no pot.
Un treballador hauria de poder-se presentar a les eleccions o no?
Sí, però el nostre llibre d'estil, per exemple, el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, diu el periodista no pot manifestar obertament.
Jo sóc l'home del temps, eh? No?
Mm-hmm.
Sí.
Per qui ve l'escapatòria?
No, no és una escapatòria. Jo crec que és important, primer... que les persones deuen... Vaja, haurien de tenir el dret a presentar-se a les eleccions, o no?
Sí, hi és. Aquest dret hi és.
Ah. Mm-hmm.
El que passa és que jo, per exemple, com a periodista, no em puc pronunciar obertament de cara a favor d'un partit o fer campanya per un partit, perquè qui representa queda mantenir una certa neutralitat de cara
jo,
a...
Jo, mira, això, en aquesta línia, jo el que intento, o el que intentaré... Per què m'he posat en això? Primer perquè he pensat que era imprescindible, ja està. En el sentit que estan passant moltes coses, per mi el canvi climàtic... Clar, jo treballo d'home del temps, i la meva feina és pronosticar el temps que farà i fins i tot el clima, com evolucionarà en els propers anys. I el que surt, i el que surt a totes les projeccions, és que això està canviant i canviant molt de pressa. I ara, a més, estic fent la tesi doctoral sobre comunicació i governança del canvi climàtic, que, si Déu vol... La defensaré, doncs, en els propers mesos, i no estem avançant. Aquesta és la realitat, no? No està disminuint la concentració, les emissions que fem. Fins i tot et diria que les coses que fem sovint hi ha moltes persones que hi estan en contra i que es manifesten fins i tot en contra. Vol dir que alguna cosa no s'està fent bé, no? I llavors a mi em fa plantejar, Molina, prova-ho, no? Intenta que es faci millor. Per tant, jo em veig com un tècnic... La veritat és que si em diguessis, tu ets un polític, jo em veig com un tècnic que té la voluntat de fer que les coses es facin millor. Vol dir que la primera prioritat és adaptar-nos al canvi climàtic. O sigui, ara estem en temperatures que ja superen els 40 graus, la mar està provocant, no sé si ho veieu, però en tot el litoral està provocant problemes, tenim problemes de sequera, no sé si ho veieu, però tenim problemes de sequera que són estructurals, no és una cosa... Perquè sempre han tingut sequeres, però ara, després de cada sequera, ens quedem amb menys aigua de la que abans teníem de mitjana. Per tant, aquí estan passant coses... i no podem fer com si no passessin. El que hem de fer és adaptar-nos en aquest això i intentar que no vagi a més. Per tant, dic, Molina, t'hi has de posar, i en Molina s'hi ha posat.
I deixaràs de fer pantalla i antena, això sí? És a dir,
no surto ara, però un dia o altre podré tornar a sortir o no?
No, això t'ho pregunto. És a dir, si d'aquí als 3 anys que et queden abans de marxar, si et tornaràs, perquè ara t'has apartat de pantalla i d'antena, si et tornaràs a posar al davant de la càmera.
Sí, acabaré, suposo que sí. Vaja, si soc, suposo que sí, soc un treballador. El que passa és que no he de lligar-ho amb la política, i no ho lligaré amb la política, està clar.
I això ho decidiràs tu, o serà el director de la tele, o com ho heu parlat ja, o no?
Encara no ha passat, per tant, suposo que s'acabarà parlant, però... Insisteixo, si sóc un treballador i parlo del temps que farà, no veig, no sé, vaja, em costaria que algú m'argumentés molt fort perquè no puc dir que demà plourà. No sé, diguem, per què no podria dir que demà plourà? Quina diferència hi ha en el pronòstic?
No, en el pronòstic no, però sí que és veritat que la gent veu tendències polítiques a tot arreu. Per exemple, el canvi climàtic, el canvi climàtic que tu ara has explicat, hi ha partits polítics que el combatrien d'una manera, sí, d'una altra, que l'explicarien d'una manera o d'una altra, i tu en el teu paper de comunicador la gent pot pensar ell el que ens està dient ho diu perquè és d'Esquerra Republicana. Això és el que podria dir un espectador.
Que plourà dimecres.
Que plourà dimecres, si acaba plovent dimecres, no. Ah. Això no.
I si plou dijous, què passarà?
Si plou dijous, tampoc passaria res.
Molt bé. Doncs, però sí que, però quan sí que fem el temps, en general, diem el temps que farà.
Sí.
No?
Sí. Sí. Ah. Sí, sí. I com jo quan dic les notícies, això també.
Home, tu jo les tries, dic... no?
Sí, però en teoria les he d'explicar de manera honesta, neta i tal, però sí, ja et dic, és el
llibre... Però veus diferència tu entre dir el temps que farà i pronosticar-lo i dir les notícies o no?
Sí, això sí. Jo hi veig, evidentment, diferència, però ja et dic, si no, també podrien dir per què s'ha apartat aquests dies de fer pantalla. No calia, aleshores.
Va, perquè estàvem a eleccions. Mm-hmm. Jo, per mi, és diferent estar a eleccions que ara, quan no hi hagi eleccions... Però bé, si suposo que sortirà, no ho sé, ja veurem.
Clar. Jo t'ho preguntava també perquè tu ets i eres un dels comunicadors més importants del país, dels més estimats segur. No et fa por que ara els que voten Junts o els que voten PP o els que voten Vox o els que voten qui sigui et comencin a veure d'una altra manera?
No he percebut això, eh? Si t'he de ser sincer, quan he anat per Catalunya, perquè he mogut molt per Catalunya... M'he sentit estimat igual que sempre. No, no, i ja sé que no és la meva funció, no? Però la resposta és m'he sentit estimat en general, com sempre. I jo crec que el que valoren, o el que ens hem de fer de valorar nosaltres com a professionals, és la nostra feina. I la nostra feina és explicar bé les coses que pronostiquem, que s'entenguin i encertar-les i fer una feina ben feta. I en aquest sentit no veig la diferència que pugui haver-hi en un futur, perquè seguiré pronosticant tan bé com pugui i explicant-ho tan bé com pugui.
Del que has vist del món de la política, hi ha coses que no t'han agradat, quina sensació has tingut?
Clar, hi he estat 15 dies, o sigui, tampoc no tinc un gran recorregut. Llavors, a mi jo m'ho he passat bé, insisteixo, m'ho he passat bé perquè he conegut molta gent, he conegut gent... Com molt involucrada, fins i tot et diria que estan en castellers, que si associacions culturals, que si... O sigui, totes les àrees de la societat he conegut molta gent molt implicada i la veritat és que a mi m'engreixa perquè jo també he sigut... jo sóc d'aquest tipus de societat, no? Que intento ser una persona implicada. I llavors he tingut aquesta capacitat, bueno, i aquesta voluntat i realitat de relacionar-me, i la veritat és que... I després recórrer Catalunya, que també m'agrada, per tant, la veritat és que m'ho he passat bé.
Uh-huh. Vas començar fent campanya, diria que era el primer míting, ja de manera peculiar. O sigui, vas dir, si arribo a ser europarlamentari, la meva primera... Allò, els 100 primers dies que faria, vas dir portar... una cançó catalana a Eurovisió.
No vaig dir això.
Més o menys.
No vaig dir això.
Detalles.
Què vaig dir? Aviam, perquè al final t'he de preguntar jo a tu. Què creus que vaig dir?
Que jo és el que
no
vaig sentir.
No vaig dir que portaria una cançó i a Eurovisió. No, primer, perquè a Eurovisió no s'hi pot posar una cançó que ja està publicada.
Intentaries portar a
Eurovisió. A tu t'agradaria que Catalunya et poguéssim anar a Eurovisió?
A mi?
Sí.
Ostres, no m'ho he plantejat mai.
Doncs ara t'ho pregunto jo. T'agradaria que Catalunya pogués anar a Eurovisió?
I ara t'hauria de dir allò aquí les preguntes?
No, però no te la faig jo. I ja està. Si no me la contestes és que no la vols contestar. La diferència potser és que jo sóc una persona sincera, no? Ah. I ja està.
Però,
i a mi m'agradaria que Catalunya fos un país normal. Que poguessin tenir seleccions i que poguessin anar en els... Vaja, a tu t'agradaria que Catalunya pogués tenir... Clar, això és una pregunta, ja ho sé.
Sí.
Però a mi m'agradaria, no? I que vols fer-hi? I crec que hi ha molta gent a Catalunya que li agradaria... que poguéssim tenir seleccions, que poguéssim anar a Eurovisió, que poguéssim ser un país normal, sí. I no portar la cançó Coti per Coti, perquè sé que és una cançó que ja s'ha publicat, però...
Una altra, sí.
Diguem-ne que s'entén la broma, no? O no?
Sí. Ah. No, però jo t'ho preguntava per si realment vols treballar per això, també.
Clar que vull treballar per això. Però també vaig explicar, no vaig dir això, vaig acabar fent la broma d'això. però no vaig dir això. El que vaig dir és que què és la cultura? La llengua, sens dubte. I hem de treballar per la llengua. De fet, la Diana hi ha treballat moltíssim. Hem aconseguit que les produccions que es fan a Europa hagin de ser un 30%, la que es representen, les que tenim accés aquí, un 30% hagin de ser de producció europea. Això inclou la producció catalana. I també s'ha aconseguit, això també ho ha fet la Diana en la seva comissió, que s'hagin de traduir a les llengües oficials dels països. Això vol dir també el català. Per tant, la llengua l'hem treballada i l'hem de seguir treballant. Però no és només la llengua, la cultura. No és només això. I a més, avui els nanos el que fan és agafen el mòbil i entren a plataformes i consumeixen per plataformes. Per tant, el que passa la nit del 31 d'octubre, l'1 de novembre, què és? Per molts nanos és Halloween. Perquè els que han vist ells, el que tenen és Halloween. I nosaltres aquí celebrem la castanyada. I si nosaltres volem que la castanyada, els gegants, la nostra forma de ser es mantingui en un futur, si no posem continguts a televisió pública, que per això estem aquí, els mitjans públics, per posar aquelles coses que no siguin estrictament comercials. Si això no hi és, no hi haurà futur de les nostres cultures i de les nostres tradicions. Per tant, a TV3 ho hem fet bé. Hem fet el 3CAT aquest, no? que és una plataforma i que permet un accés universal des d'un mòbil o des de qualsevol lloc. Per tant, això és molt bona opció i és una aposta necessària de futur. Però no n'hi ha prou, perquè necessitem que això no sigui només en aquesta cosa que fa TV3. Necessitem que sigui transversal en el món de la comunicació audiovisual europea. I això, com ho podem aconseguir? Doncs intentant, o aconseguint, jo ho intentaré, que les televisions públiques estiguin a la UER, que és la Unió Europea de Radiodifusió, i que a través d'aquesta posició puguem pressionar perquè les plataformes que hi ha disponibles a Europa tinguin continguts de televisió pública i de mitjans públics. I això permeti que la societat europea, la societat catalana, doncs sigui més europea i més catalana. I a més, com a catalans, ens posa en una posició d'avantatge, perquè nosaltres tenim 10 milions de parlants. I, per tant, podem parlar de tu a tu amb els portuguesos, amb els grecs, i fins i tot amb països que tenen moltíssims menys parlants que nosaltres. Per tant, amb això trobarem aliances. Trobarem gent que voldrà venir amb nosaltres al carro i que treballarem per aconseguir que aquesta forma de ser dels danesos, o dels grecs, o dels portuguesos, que són una miqueta diferents als catalans, doncs puguin ser-hi. I, fins i tot, potser podem anar a Eurovisió. Però seria un finalet que té un puntet també de broma. No sé si m'explico, eh?
Sí.
La broma és quan fa com una cosa com perquè la gent somrigui.
Sí, sí, home, i tant, i tant. No sé si al final per això ens hem quedat una mica amb les bromes. Vull dir que tal com funciona X i les xarxes i això, si el que es destaca després de les campanyes, i potser ho fan els periodistes o la gent, són més aquests punts, diguéssim, que se surten de l'habitual, que no el Tomàs Molina més científic o parlant del canvi climàtic.
No ho sé, no he mirat gaire les xarxes socials, eh? Si t'he de ser sincer. Jo vinc per diverses coses. Una és aquesta...
T'has tirat en paracaigudes.
Això sí que ho té. Valent no, una mica... Sí que sí que ho soc,
amb
eh?
Amb la Diana arriba també.
Em coneixes que soc de... Si cal, sí. No seré jo qui no tingui les ganes de fer-ho. I m'ho he passat bé. De fet, ja m'he tirat diverses vegades i aquesta vegada ho he gaudit més, perquè la primera vegada que et tires fa com... Dius, Molina, què fas? No? Què estàs fent? I ara aquesta vegada, com que ja ho havia fet, doncs ja mirava, ja veia els núvols i ja saps? Ho he gaudit d'una forma diferent. Però també és aquesta necessitat de trencar aquesta cosa d'estar sempre enfadats. Per què hem d'estar sempre enfadats? Fem propostes, t'agrada aquesta, t'agrada aquella, tria el que vulguis, però no cal que t'enfadis en tothom tota l'estona i, a més, insultis. Vaja, ho sento, però jo no sóc així, ho sento, però no ho sóc. Jo sóc de propostes i de intentar trobar solucions. A mi no em faràs barallar-me amb ningú ni que apretis.
No, és l'últim que voldríem. Ara estava pensant mentalment, perquè la meva idea era arribar a 2:15 i ens hem passat uns minuts.
Perdó.
No, m'encanta escoltar-te, és feina nostra, però estava pensant, fa poc vas celebrar els 60 anys,
sí.
Te'n queden com a mínim 3 aquí i després l'aventura a Brussel·les. Vol dir que arribaràs als 65, més o menys, allà. Et veus jubilant com a eurodiputat o com a meteoròleg?
No creguis que m'ho he... Clar, no et dic que no... O sigui, sé l'edat que tinc i, per tant...
Sí. I la jubilació potser serà als 60...
Jo em jubilo, jo sóc de l'època que ja jubilen als 67, eh? Per tant, ja ho veurem. Jo el que tinc és ganes de fer-ho i tinc un projecte molt concret, creu-me, tu em coneixes i saps que no sóc gaire d'ocellets, jo sóc molt pràctic i molt planificador. Tinc uns objectius i voldria, i la Diana també, tenim uns objectius molt clars, aquesta part de la cultura, però també aquesta que et dic de l'adaptació al canvi climàtic, de les illes, tenim la PAC. La PAC es farà tota nova. I la PAC sempre l'han fet els del nord d'Europa. Per això nosaltres aquí no acabem de... Per tant, nosaltres hem de fer una aliança i això és el que intentaré fer jo. Tots els països del sud, mira, no em marco coses petites, però hem de fer una aliança als del sud perquè hem de posar sobre la taula que els del sud necessitem adaptació en primera posició. S'ha de treballar pel tema del regadiu, s'ha de treballar, fins i tot et diria, les illes o les zones d'alta muntanya necessiten específic, no és allò el broc gros, no, s'ha de treballar amb específicament i això ens passa en els del sud. Per tant, hi treballarem amb força i és un objectiu molt marcat que tinc, És a dir, fins i tot sense ser-hi, treballarem amb la Diana i amb la gent del territori per intentar-ho.
Esquerra ara està obrint una etapa. Avui Junqueras ha deixat de ser el president. Tu participes en aquest tipus de debats de renovació, no?
No, jo sóc un outsider total. O sigui, i a més, sóc, jo em veig més tècnica com a política, però sí que és veritat que, home, he sigut aquests dies, he estat amb ells, no? Però, no sé, no ho segueixo, no estic involucrat en la presa de decisions. El meu objectiu és bàsicament Europa.
Perfecte. Doncs no et pregunto més sobre política catalana. Ens ha agradat molt tenir-te aquí. Havia sigut el meteoròleg d'aquest programa. Potser tornaràs,
No. Això. Ara tens la Gemma, que ho fa superbé. Ja m'heu dit que tria cançons més maques que les meves. Per tant, ja...
Els dos, aquí tothom és benvingut. Els dos ho heu fet molt bé, ho esteu fent molt bé. La Gemma és una bona successora. Però, en fi, moltíssimes gràcies per venir a conversar aquí al Catalunya Nit.
Una moltes abraçada, gràcies.
Tomàs. Bona nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
A 100 metres de tu hi viuen la Marta i els dos fills. Compagina diverses feines, però no arriba a final de mes. I recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llars Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarssensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
Fa anys que veïns i veïnes compartim la sal, la cura dels animals de companyia, festes i revetlles. I ara és l'hora de compartir l'energia renovable. Uneix-te al canvi des d'una comunitat energètica. Setmana Europea de l'Energia Sostenible, de l'11 al 13 de juny. Més informació a icaen.gencat.cat/setmanaenergia. Generalitat de Catalunya.
Què és exactament segar i batre?
Segar i batre és fer la feina que ja feia els egipcis.
Ei, pau, vigilau.
No et posis el de banana.
Ha hagut com una mica de caos.
Benvinguts una nit més al Pati de les Fals.
El Tros, dimecres a la nit a TV3.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Seguim parlant de les europees perquè estan tenint conseqüències en alguns partits. Yolanda Díez dimiteix com a líder de Sumar després d'assumir com a propis els mals resultats del seu partit a les europees. La vicepresidenta segona es manté al govern espanyol per, segons ha dit, seguir millorant la vida de la gent. Madrid, Sáenz de Aja.
Díaz plega i obre un procés de reflexió a Sumar, la formació que va fundar fa poc més d'un any. En un missatge enregistrat fa l'autocrítica que li exigien els seus aliats d'Esquerra Unida i Més Madrid després de culminar un cicle electoral a la baixa amb els 3 eurodiputats d'ahir. Reconeix que ha dedicat massa temps a les lluites polítiques en referència al divorci amb Podem.
Siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía, sin duda, lo ha percibido. En estos meses he tenido la certeza de que la política se dedicaba mucho más a sí misma que los problemas de la ciudadanía.
I afegeix que la millor manera de recuperar la confiança dels votants és seguir el Ministeri de Treball impulsant polítiques d'esquerra per, segons ha dit, donar bones notícies i esperança als ciutadans.
Arrenca una nova fase per definir la cúpula de les institucions europees de la pròxima legislatura, l'endemà d'unes eleccions en què l'extrema dreta ha fet avenços, però sense trencar l'hegemonia que tenien fins ara conservadors, socialdemòcrates i liberals. La popular Ursula von der Leyen ja ha estès la mà justament a socialistes i liberals per formar una majoria que li permeti repetir com a presidenta de la Comissió Europea, però també deixa la porta oberta a altres pactes. Els socialistes europeus ja han designat Pedro Sánchez i Olaf Scholz com a negociadors de les noves institucions. Brussel·les, Jordi Baró.
Dia 1 després de les eleccions europees, la nova legislatura tindrà una eurocambra amb més presència d'ultradreta, però conservant la majoria pro-europea. I ara s'enceta una nova fase per acabar de definir les institucions europees. La popular Ursula von der Leyen ha començat la campanya per obtenir els suports per repetir com a presidenta de la Comissió Europea, càrrec pel qual és favorita. Des de Berlín insistia que d'entrada se centrarà en tancar un pacte amb socialistes i liberals i deixava la porta oberta a altres acords, preguntada per la possibilitat d'entendre's amb la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
Per mi l'ordre és ben clar. Començaré a parlar amb els socialdemòcrates i els socialistes i amb els liberals, perquè els darrers anys hem treballat bé conjuntament, hem sumat experiències i sabem de quin peu calcem. Aquesta és la primera passa i, com se sap, després de la primera en venen d'altres.
La negociació dels pròxims alts càrrecs de la Unió Europea comença dilluns amb un sopar informal dels líders europeus que han d'acordar el repartiment a finals de mes. Després li tocarà validar-ho al Parlament Europeu, que comença la legislatura al juliol.
Amb l'increment d'europarlamentaris de l'extrema dreta, quins canvis hi pot haver en assumptes claus de la pròxima legislatura, com la migració o l'agenda verda, Jordi?
El rebuig a la migració uneix l'extrema dreta, en general bastant dividida i amb posicions diferents en altres assumptes. Els ultres coincideixen que la reforma migratòria europea aprovada després d'anys de negociacions molt difícils és massa tova i previsiblement faran pressió en contra de la seva aplicació, en línia amb el que ja està fent l'hongarès Viktor Orbán. L'altre assumpte que es pot veure amenaçat amb el nou Parlament Europeu més escurat a la dreta i amb menys representació també dels verds són les lleis contra el canvi climàtic, que ho tindran a partir d'ara més difícil per ser aprovades pel pròxim Parlament Europeu.
A França no hi ha hagut temps gairebé per a l'anàlisi postelectoral després del triomf aclaparador del partit de Marine Le Pen. L'avançament de les eleccions legislatives per part del president Macron ha ficat el país en una nova campanya electoral. I la líder de Reagrupament Nacional ja ha avançat que si el seu partit també guanya les legislatives, el candidat a primer ministre serà el cap de llista a les europees, Jordan Bardella. París, Isabel Galí.
La maquinària electoral no s'atura a França i la victòria de l'extrema dreta podria donar lloc a una reconciliació sonada, la de Marine Le Pen amb la seva neboda Marine un Mareixal, per formar una possible coalició que, si es transporten els resultats d'ahir a l'Assemblea Nacional i s'afegeix la dreta tradicional, podrien donar una majoria absoluta d'extrema dreta. L'ultraconservadorisme de Mareixal és petit, però triomfa en entorns urbans on el reagrupament nacional té poca entrada. Per la seva banda, els quatre partits d'esquerra estan intentant recosir estrips d'aquests dos anys de legislatura i reeditar una coalició que els permeti mantenir el pes polític. A la majoria macronista, mentrestant, no són pocs els membres que encara no entenen la decisió d'Emmanuel Macron de dissoldre l'Assemblea i arriscar-se a tres anys de complexa cohabitació si l'extrema dreta guanya. Les candidatures oficials se sabran a partir del 16 de juny.
Doncs el canceller alemany Olaf Scholz no té cap intenció de seguir els passos d'Emmanuel Macron a França i descarta convocar eleccions anticipades. El Partit Socialdemòcrata ha passat a la tercera posició als comicis europeus d'ahir per sota de l'extrema dreta i de la conservadora CDU. Berlín, Oriol Serra.
Olaf Scholz havia desaparegut de l'escena pública d'ençà que diumenge se'l va veure dipositant el vot en un col·legi electoral de Potsdam. Aquest dilluns a la tarda ha reaparegut durant una compareixença de premsa al costat del president de Xile i no ha pogut evitar les preguntes sobre els mals resultats obtinguts. En el seu estil habitual, ha evitat entrar en detalls i s'ha limitat a assumir els mals resultats i afirmar que el seu govern s'esforçarà per a recuperar la confiança de l'electorat de cara a les pròximes eleccions al Parlament alemany, previstes per la tardor del 2025.
Caldrà preparar-se perquè l'aprovació sigui cada cop més gran, de manera que els resultats de la feina feta es puguin presentar a les pròximes eleccions al Bundestag i s'obtingui la confiança confiança dels ciutadans. Aquesta ha de ser la premissa per a tothom, esforçar-se i resoldre l'encàrrec que tenim.
L'SPD del canceller Olaf Scholz ha obtingut els pitjors resultats de la socialdemocràcia alemanya en unes eleccions europees. Ha vist com la conservadora CDU li ha doblat el suport electoral i com l'ultradretana Alternativa per Alemanya li ha passat per davant.
La irrupció a Espanya del partit s'ha acabat la festa del Vice Pérez. No és un cas excepcional en aquestes eleccions a l'Eurocambra. També hi ha altres candidats, alguns aliens a la política, que han aconseguit escons per la seva presència en les xarxes socials. Vicent Mifsud.
Un dels casos més sorprenents és el del jove Fidias Panagiotou, de 24 anys, un tiktoker i youtuber de Xipre que s'ha convertit en un dels 6 europarlamentaris d'aquest país amb prop del 20% dels vots. Mai havia votat, ni s'havia posicionat en política, però tenia més de 2 milions i mig de seguidors.
We're going to compete in the 10 most dangerous sports, starting from free climbing.
Gràcies a reptes com aquest d'esports de risc, estar 90 hores drets, abraçar Elon Musk o viatjar pel Japó sense diners, s'ha fet superfamós, diu que vol portar ara un canvi jove a Europa.
També n'hi ha altres casos que no han amagat l'objectiu d'aconseguir la immunitat parlamentària.
Sí, és el cas de la italiana Ilaria Salis, que podrà abandonar l'arrest domiciliari a Hongria després d'aconseguir escó amb el partit de l'esquerra a Itàlia. Va passar 15 mesos en presó per agredir un manifestant hongarès que participava en una marxa neonazi. I també pretén obtenir la immunitat l'alcalde d'un poble d'Albània, pertanyent a la minoria grega del país. Està en presó per haver comprat vots en les eleccions municipals de l'any passat. El seu empresonament havia provocat un problema diplomàtic entre Grècia i Albània i ara ha sorgit elegit eurodiputat en la llista de Nova Democràcia, el partit del primer ministre grec Kyriakos Mitsotakis.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Passa un minut de 3:15 de la nit, el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, insta els líders àrabs a pressionar Hamas perquè accepti l'alto el foc per Gaza patrocinat per Washington. Durant la seva 8ª visita a la regió amb 8 mesos de guerra, Blinken busca també assegurar-se que el conflicte no s'estén al Líban. I d'això n'ha parlat aquest vespre amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Roser Oliveira.
Primera parada de la gira, al Caire. Blinken passa tota la pressió a Hamas perquè respongui al pla d'alto el foc israelià anunciat pel president Biden fa 10 dies.
If you want a ceasefire. Si voleu un alto el foc, pressioneu Hamas perquè digui que sí. Si voleu alleugerir el terrible patiment dels palestins a Gaza, pressioneu Hamas perquè digui que sí. Say yes.
Els islamistes, però, volen garanties que l'acord impliqui un alto el foc permanent, cosa a què Netanyahu s'oposa, i d'aquí ningú es mou. Segona destinació, Israel. Blinken s'ha reunit amb un Netanyahu més dependent dels seus socis de l'extrema dreta, ferms opositors a l'acord, després que el centrista Benny Gantz hagi abandonat el govern d'emergència. L'enviat de la Casa Blanca insisteix en la importància d'un pla per a la postguerra a Gaza i la necessitat d'evitar que el conflicte s'expandeixi al Líban. Aquests dies, Blinken no tindrà una feina fàcil.
Això mentre el Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha aprovat per 14 vots a favor, una abstenció, la de Rússia, i cap en contra, una resolució promoguda per Washington que demana un alto el foc a Gaza.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El govern ha tramitat en el que portem d'any 276 multes a grans tenidors per no oferir un lloguer social a famílies vulnerables abans de desnonar-les. Són gairebé el doble que el total de sancions imposades l'any passat. Alba Barbosa, per què creixen tant les sancions?
Perquè des de fa 2 anys l'Agència Catalana del Consum ha ampliat el personal per perseguir els grans propietaris que no ofereixen un reallotjament a famílies en risc d'exclusió, com obliga a fer la llei. Des del 2020 han resolt prop de 500 sancions a gairebé un centenar de grans propietaris, que en total sumen més de 12 milions i mig d'euros. La plataforma d'afectats per la hipoteca demana, però, que el procés de mediació que s'obre amb el propietari abans de sancionar-lo doni més resultats. Juanjo Ramón és portaveu de l'APA.
Més enllà de dir ei, que teniu l'obligació d'oferir el lloguer social, no fa res més. El fons o el banc o el gran especulador en qüestió diu pues no ho penso fer, diuen ah, vale, pues li diuen a la família, mira, escolta, hem tancat el teu expedient.
El gran tenidor que acumula més expedients, 455, és la immobiliària d'Ivarian Propiedad.
I atenció a aquesta. Els elefants es criden entre ells pel seu nom, més o menys com fem els humans. És el que suggereix una investigació de la Universitat de Colorado, als Estats Units, publicada a la revista Nature, Ecology and Evolution. L'estudi defensa que aquesta qualitat no només és cosa de les persones, sinó que els elefants emeten sons concrets per dirigir-se a cadascun d'ells. Per exemple, quan els adults criden les seves cries. Maria Costa, i com sona això?
Doncs tots tenim al cap el so que fa un elefant quan bramula. Però això és el que realment sentim quan es criden pel seu nom els uns als altres. Durant més d'un any, els investigadors van gravar gairebé mig miler de sons d'exemplars de reserves naturals de Kènia, i quan les van reproduir van observar que els animals reaccionaven a cada etiqueta sonora, és a dir, al seu propi nom. Ho explica a Catalunya Ràdio l'investigador especialista en conducta animal de la Universitat de Barcelona, Jordi Galbany.
Aquest article deixa molt clar que els elefants fan servir uns sons per adreçar-se a un individu i diversos elefants fan servir el mateix so per aquell individu. I això li passa en cap altra espècie, excepte en els humans. Posen d'acord, utilitzen el mateix so per referir-se a un individu en concret. I aquest individu respon respecte a aquest so, no?
Aquest descobriment, per tant, certifica la importància de protegir una espècie com aquesta, els elefants, que precisament estan en perill d'extinció.
L'alguna pregunta més, el programa d'humor i zapping de TV3 celebra el seu 20è aniversari amb una gran gala al Teatre Victòria de Barcelona, plena dels personatges que han fet riure els telespectadors amb les seves pífies en aquestes dues dècades. El show s'emetrà dijous per TV3 en l'horari habitual de l'APM. A Barcelona, Òscar Callau.
La gran gala que ha organitzat l'equip de l'APM al Teatre Victòria serà la base del programa del pròxim dijous. Ens ho explica Aniol Florença, el director de l'APM.
És una APM portada al show en directe. Hi haurà seccions com la parabòlica, hi haurà un retorn de l'Homo APM, d'en Joel Díaz amb un Dies de Fúria molt especial a Madrid. Moltes sorpreses, també, eh?
El visionat de milers i milers d'hores de televisió durant dues dècades permet comprovar els canvis que ha viscut aquest mitjà audiovisual. Aquesta és l'anàlisi que en fa el productor del programa, Antoni Bassas.
La gent es posava davant de la càmera amb una certa sensació de respecte i ara hem perdut una certa espontaneïtat i som més conscients de que estem actuant.
Per tot plegat, el director de TV3, Siegfried Gras, augura un bon futur a aquest espai d'humor que porta dues dècades i es pot emetre en qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora.
Tu tens un mal dia, tens un mal moment, veus l'APM i ja pots de seguida bon humor, no? Sabem que és un comodí que sempre ens surt bé.
Un dels protagonistes dels 20 anys de l'APM i també d'aquesta gala ha volgut valorar-la amb aquestes paraules.
Una fiesta de la leche.
I un apunt final sense voluntat de fer spoiler. Si mireu tot el programa, riureu molt, però atenció, perquè els últims minuts potser l'emoció us farà plorar una miqueta.
Catalunya nit.
El veus i se't dilaten les pupil·les. T'hi apropes i la freqüència cardíaca t'augmenta. Descobreixes el seu interior i revoluciona't abans d'accelerar amb els nous Audi A3 Sportback, All Street i Sedan. Condueix-los des de 250 euros al mes amb Easy Renting en 36 quotes, amb assegurança i manteniment inclosos. Entrada 9.545 euros, oferta Volkswagen Renting fins al 30 de juny. Consulta les condicions a Audi.es. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
El sistema públic de salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides, brillants, i fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom i de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya. Tota la teva vida a les millors mans. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Hola, he vingut per dir-vos que l'11 de juny és el Dia Internacional del Doblatge.
I des de la Vermella, el podcast de Catalunya Ràdio, tenen un missatge per vosaltres.
El doblatge és un art, un ofici meravellós que et permet veure sèries i pel·lícules encara que no dominis l'idioma original.
El doblatge també és necessari per normalitzar i enfortir la llengua. Gràcies al doblatge, molta gent ha après català.
El doblatge també és cultura, oi? A veure, repeteix amb mi, el doblatge és cultura.
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 La Vermella amb el Dia Internacional del Doblatge. Perquè el doblatge és cultura.
Cada dia de les 10 a les 11, Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades amb Manel Alias.
Avui és de les fàcils. Avui és de les fàcils. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui podem deduir-ho, això, eh?
Sí, la veritat és que és fàcil avui, eh?
Rihanna,
Umbrella, per tant, doncs això, que demà no surti ningú de casa sense el paraigua, no vol dir que l'hàgim de fer servir tota l'estona, però anirà plovent, i per tant, a primera hora a la costa, al prelitoral, després s'estendrà més comarques, i a la tarda tornarem a tenir ruixats i tempestes cap al Pirineu, però Pirineu potser on menys plourà, doncs cap a l'Empordà o cap a Ponent. Això no vol dir que no hi caigui alguna gota, però podria ser els dos sectors on podria ploure una miqueta menys.
Molt
bé.
Per tant,
millor portar-lo.
Sí, 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 i intentar no descuidar-nos-ho, això sí, perquè ja sabem què passa quan l'agafes per si de cas.
Sobretot quan surts de casa i no plou, dius, bueno, va, ja s'han equivocat.
Exacte, sí, sí. Doncs això, agafar-lo per si de cas i no oblidar-se'l enlloc. Moltíssimes gràcies, Gemma Puig. Fins
bona
demà,
nit.
Bona nit. Una de les marques d'aquest informatiu, cada setmana, els dilluns, escollim una cançó que posarà el to al final del programa de dilluns fins al divendres. No és una tria fàcil ni aleatòria. El tema ha de tenir una sèrie d'elements per arribar fins aquí. I l'escollida d'aquesta setmana és una cançó de l'àlbum que acaba de treure Joana Serrat. La cantant de Vic s'ha tornat a desplaçar a Texas per gravar-lo. Es titula Big Wave. Està rebent bones crítiques i, per tot plegat, hem considerat que no només tenim cançó per aquesta setmana, sinó que la comencem avui cedint-li l'última paraula a l'artista.
Bona nit als oients de Catalunya Nit. Soc la Joana Serrat i avui és un gran dia perquè he tret un disc que es diu Peak Wave, així com una gran onada emocional. I en Manel Elias ha escollit Broken Hearted com la seva cançó preferida. Espero que la gaudiu.